La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Va, 8 minuts i mig que passen de les 5 de la tarda. Com cada dilluns a aquesta hora ja tenim aquí el filòsof Leo Espluga. Leo, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Bé, bé, avui fa un bon dilluns també.
Sí, no?
Sí, estem d'anticicló. Estic aprofitant.
A veure, abans d'anar al tema, em prenc la llibertat de preguntar-te per què us saludeu com a camarades amb en Joan.
Bé, avui jo crec que hi ha un canvi perquè jo de normal sé que l'hemisferi esquerre del plató. O sigui, com avui m'han robat el lloc, però tant estic a l'hemisferi dret, vull dir, no sé si seguiria com sent legítim dir-me camarada, però bàsicament ella està amb com... Un dia vaig fer algun comentari així com una mica des de l'òptica de l'esquerra i ja se li ha quedat al cap.
I com ens hem de dir tu, jo? Bueno, i la Nina, que està aquí.
No, no, clar,
bona tarda, Nina Agustí.
Li he pres el lloc.
Clar, clar, és que referia a tu.
L'he avisat, que li prendria el lloc, perquè de fet és això, estic acostumada a fer ràdio des d'aquí. Llavors...
Sí, és que és un bon lloc, eh?
Sí, t'agrada, eh?
Sí, perquè des d'aquí es veu al carrer i això no m'agrada.
Ui.
Però avui com ens hem de dir? Bueno, com sigui, m'és igual.
Va, però tot busquem un nom per començar així.
Clar, és que abans parlàvem de lo dels centennials.
Santanistes.
Santanista m'agrada.
Va, som-hi, doncs.
Santanista, no sé si ho podria aguantar tot el programa, però...
Ho intentem. Bona tarda, santanista.
Bona tarda.
Va, ara sí, aclarit el dubte, podem començar. De què ens parles avui, Leo?
Avui, com l'anterior sessió, vaig parlar d'ètica, i ara faré 5 cèntims una altra vegada, però vaig parlar d'ètica aristotèlica, no? I avui, doncs, dic, bueno, doncs continuo amb la línia i parlo d'ètica estoica. I això vol dir parlar d'estoïcisme. Així com molt ràpidament, l'estoïcisme és una escola filosòfica, que el nom prové d'estoà, que estoà vol dir porxo vermell, perquè era un grup de filòsofs que reunien, explica la història, que en el context helènic la filosofia era una cosa com molt centrada, diguéssim, en la gent privilegiada, no?, que es podia dedicar a la vida contemplativa, i un pesquer... que va anar a alta mar, Mediterrani, però a alta mar, i es va quedar com allò que hi ha mala mar i no podia tornar, i estava desesperat i no sabia com aguantar allò, i va tornar i va dir: necessito una filosofia que em permeti sobreviure en casos durs. O sigui, com una filosofia per a tempos difícils, que se'n diu, no?
M'agrada.
I llavors, doncs, un dels pares fundadors de l'estoïcisme, Epictet, era un esclau. Vull dir, que va una mica per la línia, no? Sobretot una filosofia per aguantar les penitències de l'existència.
És una mica la filosofia de la bona vida o vaig equivocada?
És la filosofia de la bona vida, però en canvi de centrar-se... diguéssim, si l'objectiu de la filosofia aristotèlica seria com ser feliç, l'objectiu de la filosofia estoica és no ser desgraciat.
Ah,
diguéssim,
carai.
Una manera de sobreviure, no? Com si diguéssim.
Exacte, d'aguantar la vida, no? I com, tot i que la vida sigui complicada, com poder disfrutar d'ella, no? Com poder suportar-la de la manera més estoica, és la frase aquesta, no? Però de la manera més sobrellevable
potable, possible.
Exacte.
Avui que fa bon temps, llavors no ens serveix gaire, Leo?
Bueno, jo he vingut en transport públic,
Clar. Escolta'm, i cadascú és un món, potser n'hi ha més d'un que...
Sí.
Hi ha gent que li agrada molt.
És una miqueta la filosofia, jo de veritat, ho dic obertament, no en tinc ni idea. Per tant, vinc a aprendre. Com aguantar el patiment, no? Dit en altres paraules, més modernes, potser.
Diguéssim, una de les tesis bàsiques de l'estoïcisme, que és una filosofia que ens arriba avui en dia, i ens centrem sempre en la part moral, en l'ètica, no? Però hi ha tota una cosmovisió i de més, però bàsicament és una filosofia que sempre té un repunte social quan hi ha els temps difícils, no? De fet, últimament, els últims 10-15 anys, els llibres així com d'autoajuda o de divulgació de més, han recuperat molt l'estoïcisme perquè la gent està molt perduda.
Sí.
O sigui, tenim una vida a la vida contemporània és una vida que hi ha falta en valors transcendents, no hi ha grans ètiques, tot està atomitzat, tot està dividit, tot és líquid. Llavors, diguéssim, recuperant aquestes ètiques que intenten ficar una pausa, no? I lo xulo de com el pilar fonamental de l'ètica Sèneca, la podríem formular amb una frase que té Sèneca, que a mi m'agrada molt, que diu algo així com: sentiràs el dolor el dia que siguis esclau del plaer. És a dir, com és una ètica que es basa en no sucumbir a les passions.
Uau,
Així, bàsicament. Perquè una cosa molt interessant, per exemple, passió ve del grec pathos, i pathos vol dir tant patiment com ser pacient. En el sentit no de tindre paciència, sinó en el sentit de no ser agent, no decidir. no? Diguéssim que pels grecs les passions era una cosa que no depenia de nosaltres i ens restaven llibertat. O sigui, quan un es deixa endur per les passions, no té el control de la seva pròpia vida i això el porta a sentir la desgràcia.
Això és un món, eh?
Mira, jo m'he quedat ara glaçada. Vull dir... No, flipo.
I ara aquesta filosofia cada vegada està més de moda.
Està més de moda, però per això... està més de moda a la branca social, però jo sempre, des de la part de la filosofia, hem de fer una crítica i hem de reivindicar l'estoïcisme pur. Perquè avui en dia hi ha com una visió... S'agafen 4 o 5 frases de Marc Aureli, 7 o 8 de Sèneca, algunes d'Epíctet, i es fa com una espècie de barreja de l'estoïcisme sense la profunditat de pensament, com a consejos per a la bona vida, sense tindre com tota la importància que té l'estoïcisme com a cosmovisió. Perquè una de les coses importants de l'estoïcisme, per exemple, és la idea de comunitat. I sembla que per algun motiu, no diré per què, però avui en dia sembla que ens arriba un estoïcisme individualista.
Ui, sí.
Que això és un canvi bastant important, no? Perquè, diguéssim, l'estoïcisme, segons com s'interpreti, és una filosofia molt individual.
Sí.
Perquè, clar, l'objectiu és que tu puguis suportar la vida, no? Un dels principis bàsics de l'estoïcisme és no et preocupis d'allò que no depèn de tu. És a dir, si avui fa mal temps, posem, no?
Sí.
Jo em poso trist perquè fa mal temps. Bueno, l'estoïcisme et diria...
No depèn de tu que faci mal temps.
Això és cosa dels déus o cosa dels climatòlegs, del que sigui, no? Però tu no pots decidir sobre el temps. Per tant, no perdis el temps preocupant-te d'allò que tu no pots fer res per canviar-ho.
Però, per tant, si no seguim això que expliques tu, ens pot conduir a una filosofia una mica egoista, no?
Clar, o sigui, un dels riscos que té... l'estoïcisme és acabar centrant-te en una filosofia individualista, no? que tu et centraries en tu estar bé, no? Bueno, a pesar de... és igual com estigui el món, jo aguanto, jo estic bé, els altres que els hi petin, no? Però una de les coses interessants que si tu vas a les fonts originals, no? Vas especialment, per exemple, a Marc Aureli, no? Marc Aureli és una figura molt, molt interessant perquè era un emperador de Roma, o sigui, Marc Aureli no era un pringat, era l'home més poderós del món, segurament, o com a mínim d'Occident o de Mediterrani, podríem dir, no? I Marc Aureli, al seu llibre, Les Meditacions, recomano molt des d'aquí, explica que ell li agradaria haver-se dedicat a la filosofia, però que va haver d'acceptar el rol d'emperador. I llavors ell, bàsicament, una de les seves frases més com una metàfora que utilitza ell, que diu, lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja. És a dir, perquè els grecs, una cosa molt interessant dels grecs i dels romans, ja no tant, però encara, ells no tenien paraula per dir individu. L'individu és una cosa, és una creació moderna, neix amb la modernitat, el concepte d'individu. No, ells tenien concepte de ciutadà. O sigui, tu no eres un individu, eres un ciutadà.
Eres un membre d'aquesta comunitat, no?
Exacte. És a dir, tu no eres res sense la polis, o sigui, sense la ciutat. Tu ets un ésser cívic, polític, que tota la teva vida queda definida per la teva ciutat o per la teva comunitat,
no?
O com s'entengui, no? Ja sigui una comunitat de creences, és igual. No? I això és una cosa que m'agrada reivindicar molt, perquè molts cops quan anem als textos antics, anem amb l'òptica, amb la nostra òptica contemporània, que és una... Sempre pensem en individu, no? En sujeto.
Sí.
Però, en canvi, ells pensaven sempre des de la perspectiva de la comunitat i del col·lectiu.
Per tant, és amb el temps que ens hem tornat egoistes?
Clar, aquesta és una idea molt interessant, no?, en relació a la història. És una cosa que es posa molt de moda amb la modernitat, pensar com era l'ésser pre-social, no? Abans del naixement dels estats i de les grans ciutats, com era l'ésser humà, no? Llavors, així com molt ràpidament hi ha la concepció de Hobbes, no?, que és l'home és un llop per a si mateix i ell creia que l'estat natural era com una lluita de tots contra tots, cosa que és bastant falsa. I després estava Rousseau, que hi ha el mite del bon salvatge, com que l'ésser humà era supergenerós, era tot superguai, però de cop com neix a l'estat i aprendre pel sac tot. Tampoc era així, ben bé, no? I llavors podríem dir que ens hem fet més individualistes. D'alguna manera sí, d'alguna manera és cert, perquè abans s'entenia que érem col·lectius, no? I llavors, clar, amb la modernitat què passa? Passen moltes coses. D'alguna manera s'abandona, no?, l'ordre transcendental de la religió, que és com una unitat col·lectiva, i llavors hi ha com una atomització social, comença l'atomització social, amb la modernitat hi ha la figura de Descartes, i la gran frase de Descartes és «Pienso y luego yo existo», però jo, o sigui, jo existo,
com
jo.
Com a persona...
Jo, com a individu, o sigui, no com a col·lectiu, no, com a jo. No? Neix el jo, amb la modernitat. I llavors, clar, això té conseqüències clares. També, això és que és un tema molt interessant, però va de la mà amb la impremta. no? Quan hi ha la impremta, quan apareix la impremta, apareixen les novel·les. Perquè abans de la modernitat es llegia en col·lectiu, per exemple, es llegia en veu alta, o sigui, els textos clàssics es recitaven. No? Això de llegir en veu baixa era una cosa que no existia. Això neix en el moment en què és molt més fàcil produir llibres, comencen a aparèixer les novel·les, que són les primeres obres fetes per ser llegides en privat. Per això també es toquen temes com Madame Bovary, no? Temes com moralment més qüestionables, no?
I quins avantatges i desavantatges té aquesta ètica?
Clar, o sigui, com les avantatges i desavantatges de l'estoïcisme són molt clares per mi. Les avantatges fonamentals és que ens fa més durs, no? O sigui, i això, que ara és una desavantatge, ara explicaré per què, no? O sigui, la gran avantatge de l'estoïcisme és que un bon estoic és aquell que no es deixa... Que les circumstàncies no el superen, no? Que passi el que passi, segueix sent... senyor, o segueix decidint sobre la seva vida, no? Que no es deixa endur pel que li passa, sinó que ell en tot moment decideix, dintre del seu marge de possibilitats, què vol fer, no? Sense sucumbir a les passions, i per molt que senti dolor, una cosa és, que és un concepte una mica budista, potser, una cosa és sentir dolor i una altra cosa és estar dolgut. No? Són coses diferents, o sigui, jo puc sentir pena, però no em puc no derrumbar per aquesta pena. No? I això és una cosa que crec que s'ha de recuperar, perquè, sobretot en qüestions que tenen a veure amb el llarg plaç, hi ha etapes on es fa molt dur, però amb una filosofia estoica es tira endavant. Quin és el problema? Que segons com es llegeixi això, podem acabar en el mite de la masculinitat tòxica, on la duresa ens porta a apretar los dientes, a no llores, no tinguis emocions, tenir emocions està malament, i et tornis una persona freda i cínica, no?
Clar, és que no és fàcil el que expliques, no?
Clar,
pots estar trist, però has d'aguantar el dolor, home.
Clar, per això mateix, per ells és una filosofia. La gran diferència és que no és quatre consells que tu llegeixes un dia i venga, ja sóc estoic. No, ser estoic és un procés. És la bona vida es construeix, és una cosa molt, molt, molt del món antic, a través de l'hàbit. O sigui, com tu cada dia t'entrenes. O sigui, cada dia de la teva existència és un entrenament i és una preparació per ser com un guerrer vital. O sigui, és una cosa que... I potser quan tinguis 50 anys i portis 35 entrenant-te, et passarà alguna cosa dolent i no t'afectarà.
Per tant, això s'aprèn i no va una miqueta de la mà amb la maduresa, això?
Clar, però bueno, això... Sí i no. O sigui, va amb la mà el que deia l'altre dia que, segons Aristòtil, per exemple, tu si ets una persona jove no pots ser feliç perquè no ha tingut temps de desenvolupar-se. Clar, va de la maduresa. El problema és que diguéssim, fer-te gran és una condició necessària per madurar, però no suficient. O sigui, que tu et facis gran és algo necessari per madurar, però no n'hi ha prou. O sigui, si tu no fas res activament, si tu no millores, si tu no t'esforces com a persona per ser millor persona, o sigui, pot ser un autèntic... pot ser un desgraciat i pot ser una persona malèvola, perversa, saps? I llavors, clar... Què és l'interessant? La idea d'hàbit, la idea de costum. O sigui, tu cada dia et prepares. Per això una cosa, té un text molt xulo, Sèneca, que es diu sobre la providència divina, on explica això, no? I una cosa que és molt interessant perquè el cristianisme recupera, que és aquesta màxima una mica de Job, no? Que Déu dona als seus millors guerrers les batalles més complicades, no? Això és una idea estoica. O sigui, Sèneca, en un text per mi brillant, diu: sentiu-vos afortunats quan us passin coses dolentes perquè vosaltres, que esteu entrenats, les podreu suportar, no? En canvi, aquell que ha tingut una vida de plaers, una vida de tranquil·litat, que no li ha passat cap res dolent a la vida, de cop tindrà 45 anys, li passarà algú dolent...
I no serà capaç de suportar-ho.
Exacte.
I clar, si tota l'ètica parteix d'una visió del món, quina és l'estoica?
Clar, l'estoica, que és el que comentava abans amb el tema de la filosofia, què té interessant l'ètica? Per què poden dir que tu pots tenir control? Clar, perquè és una afirmació atrevida, com a mínim, no? Perquè tot això funciona a través de la racionalitat. L'ètica estoica és una ètica racional, no? Que parla sempre de girar-se endins, perquè dins nostre tenim l'ordre, no? Però perquè és una concepció grega que entén que el cosmos, és a dir, la totalitat del món, és racional, està ordenat i és harmònic, no? O sigui, que les coses tenen un sentit, no? Que el món és cíclic, el temps és cíclic, però el temps, d'alguna manera... Tu mires la naturalesa i la naturalesa està ordenada, perquè sembla que cada primavera les plantes tornen a créixer, no? I mires el cel i el sol surt i se'n va, però hi ha un ordre, no? Les coses tenen un sentit. Per tant, ells pensen, clar, l'ésser humà forma part d'aquest cosmos, no som algo així com algo diferent. Per tant, nosaltres tenim a dins nostre l'harmonia. Llavors, el que has de fer és posar-te d'acord amb l'harmonia del tot. És a dir, si nosaltres formem part d'aquesta natura... en un sentit ampli, no en un sentit només de l'obert, voldrà dir que tu pots pensar com la natura i posar-te a conèixer les lleis del món pels estoics vol dir aprendre a viure millor. Perquè si tu coneixes com funciona el món, entendràs què depèn de tu i què no. I per tant no et preocuparàs del que no depèn de tu.
És que tal com ho explica el Leo, sembla... No, no, és veritat.
Mira,
sembla...
jo, Núria li deia abans d'entrar que jo suspenia a filosofia.
Sí, jo també, tranquil.
I ara m'està fascinant tot el que està explicant i és el que dèieu, és molt dur. És algo molt difícil, és una filosofia molt, molt bèstia, no?
És una filosofia per aguantar, perquè... Però a mi...
Ser una mica de pedra, potser, no?
Sí, exacte, però és que la vida és molt dura a vegades, no? La vida sí. Pot ser molt complicada i no tothom té la sort que té, no? I llavors buscar el que ells diuen l'ataràxia, que vol dir imperturbabilitat de l'ésser, és a dir, ser imperturbable, sí. Que a vegades s'ha traduït per apatia, que no acaba de ser una bona traducció.
Vale. Perquè jo t'anava a preguntar justament això, o sigui, al final arribar a aquesta ataràxia, no, això que comentaves, sí. No? Ni siente ni padece, una miqueta.
Clar, per això...
No seria això, no?
Hi ha una cosa molt interessant, aquí hi ha un... Julián Marías, un filòsof deixeble d'Ortega i Gasset, sí. Té un assaig tremendo on rastreja l'etimologia d'ataràxia, no? I com a les diferents escoles gregues, com es parla d'ataràxia? Perquè els epicuris també parlen d'ataràxia, no? I s'adona que hi ha dos concepcions d'ataràxia, una privativa i una afirmativa. La privativa seria aquella que tu ets imperturbable perquè no sents res, i per tant no et passa res. Però hi ha una altra que és l'activa, i és molt maco perquè nosaltres tenim una paraula, que en català ara no em ve el cap, que és el sosiego, el sossegar-se, no? I aquí està l'autèntica imperturbabilitat, que és com... No és que jo no senti res, és que sento una cosa i el sosiego és un verb, és algo que és actiu, que em passa alguna cosa, em recol·loco, no tinc aquesta capacitat de
adaptar-te.
Sí, de parar un moment i dir, sí. Vale, què està passant? Pensar, decidir i amb un estat d'ànim òptim tornar-hi allà. No? Que no voldria ser de pedra, sinó seria ser flexible més aviat.
Vale.
No? O sigui, tindre una plasticitat que et permeti una capacitat d'adaptar-se.
I amb aquesta flexibilitat llavors aconsegueixes l'estoïcisme. És aquesta la base fonamental.
Clar, podries, segons com ho mirem, sí, no? O sigui, al final l'objectiu seria... ser un bon ciutadà, una persona que porta la seva comunitat i que al final té una capacitat d'adaptació en el món profunda i àmplia. No? Que és una persona que és útil a la comunitat, que serveix al món i la natura, però sense estar capficat en res, sense estar obsessionat. No? És des de la calma, és de la serenor. No? Com un activisme serè, podríem dir.
Un activisme serè. Ara no ho veig tan malament, eh? Ara no ho veig malament. M'estava anant bé. Leo. No, de veritat.
Leo, escolta'm una cosa. Jo et vaig fent bateria de preguntes
sí, sí.
I segurament en el camí me n'haurà respost més d'una, eh? Però no. Estem aquí per aprendre per què la nostra racionalitat i la del món van de la mà.
Clar. Això és una idea que els estoics se la poden permetre tenir... s'ho poden permetre dir perquè he dit, no? Perquè el cosmos està ordenat. Clar, aquí hi ha un problema. De la mateixa manera que amb la modernitat neix l'individu, mor el cosmos. Perquè, clar, aquí hi ha algo molt interessant, no? Diguéssim, Descartes, en les seves meditacions metafísiques, quan es planteja el dubte metòdic, no?, i va dubtant de tot, no?, diu... Descartes diu algo així com... la veritat és una cosa que se'ns presenta de manera clara i distinta. És a dir, d'allò que no podem dubtar. Llavors ell comença a fer-se preguntes i s'adona que podem dubtar dels sentits, perquè ens poden enganyar, podem dubtar del nostre cos, podem dubtar de moltes coses, però de l'únic que no puc dubtar és de que jo estic pensant. No? Arriba a aquesta conclusió. Cogito ergo sum, com era archiconocido. Què passa aquí? Aquí, Descartes, l'únic que pot estar segur és de que hi ha una substància pensant, però el món material se'n va a la porra. Perquè llavors ja neix hi ha una escissió, un tall, una fractura descomunal entre el jo... i el món. Neix el subjecte i neix l'objecte. I què passa? Que a partir d'aquest moment tenim un problema greu perquè ens sentim com algú desconnectat de la realitat, com si l'ésser humà fos o un privilegiat o algú diferent. Ens alienem, estem alienats a la realitat, no? Perquè ens considerem que nosaltres no pertanyem al núvol, no pertanyem a la muntanya, quan de fet sí, o sigui, de fet estem molt més a prop, no? I som una gran unitat, algú molt més panteista. I això el problema que ens porta és que nosaltres no podem pensar que el món està ordenat. Nosaltres no, perquè no ens sentim connectats, perquè la manera que tenim de relacionar-nos amb el món és a través de la física. És a dir, quan neix la física amb Newton, la totalitat de l'univers i dels planetes passa a ser una cosa ordenada, amb un sentit darrere, a ser simplement un número de dades que nosaltres interroguem matemàticament a nivell físic i contem de punt A a punt B, quina trajectòria té, les lleis de la termodinàmica, quina força de rebote hi ha, i llavors hi ha un desencantament del món, no? Passem de quan, perquè al final el que jo reivindico, això en parlem un altre dia, quan tu mires una muntanya, no veus un substrat geològic que es va formar fa no sé quants milers d'anys o milions d'anys, no. I veus pedres, no, tu veus una presència que t'aboca a alguna cosa, que et fa sentir alguna cosa, veus uns colors, uh-huh. Veus una relació que pots tenir amb aquell medi. Però clar, tot això no dona suport amb la cosmologia contemporània.
Què seria exactament el contrari de l'estoïcisme, si es pot catalogar d'aquesta manera?
Podríem, no sé si seria un contrari exacte. Molta gent diria l'epicurisme, però amb això em semblaria un error, perquè l'hedonisme epicur està molt més a prop de l'estoïcisme del que sembla. Uh-huh. Potser diria l'utilitarisme, perquè l'estoïcisme és una ètica deontològica, que se'n diu. Que, és a dir, que el deure, tu actues, veu malament depèn de l'acció. És a dir, l'acció és una finalitat en si mateixa. En canvi, l'ètica utilitarista és una ètica dels fins, no dels mitjans. No? O sigui, com l'ètica utilitarista és una ètica que buscaria el màxim felicitat pel màxim número de persones, uh-huh. amb els mitjans que toqui. No? És una ètica resultadista. I on no busques sentir com ser amo de tu mateix, una persona virtuosa. No es busca la virtut, sinó que es busca pues, una felicitat molt més a prop de la societat de consum, per exemple. No? Jo crec que seria una bona ètica contrària, que és l'ètica d'avui en dia, per cert.
Sí?
O sigui, com l'ètica que forma part de la nostra... Que la gent no, o sigui, com l'ètica default, o sigui, com per mm-hmm. defecte, que la gent no reflexiona sobre els seus còdics morals... És una moral utilitarista, liberal, sobre la llibertat, igualtat i una mica per aquí, però dels fins. Sí.
Tu et consideres una persona que practica, o no sé quina seria la paraula indicada, aquesta ètica estoica?
Tant de bo. Sí. No.
No? No. Rotund?
Algun moment ho he intentat, però jo i l'estoïcisme tenim diverses incompatibilitats mm-hmm. bastant fortes. No? Jo soc una persona... Jo, des de la meva òptica filosòfica, col·loco les passions en una posició molt més alta, de molt més privilegiada, que no pas l'estoica. Per mi les passions i la part sentimental, emocional de l'existència humana està per sobre del pensament, per mi. I, o sigui, com els estoics diguéssim que la ment controla les passions i per mi la ment ha d'estar al servei de les passions. Això és la meva visió.
Sí, sí. I tu, Nina?
Buah, jo ara que ho parlàveu, penso que potser a vegades soc una mica estoica. Sí, penso que a vegades intento com controlar molt el que sento, no? Allà on em col·loco amb alguna cosa, intento trobar com molta racionalitat allò que m'està passant. I a vegades m'agradaria deixar-me portar més per les passions, t'ho dic.
Però ojo, és útil. O sigui, pensa que una frase que nosaltres utilitzem molt, que és, bueno, és lo que hay, o it is what it is, o que sigui el que hagi de ser,
sí.
És una frase estoica. O sigui, ells deien, en canvi de dir això, ells deien alea iacta est, que vol dir la suerte ja està echada.
Claro.
És una frase estoica, això. O sigui, és un principi estoic de tu esforça tot el que puguis, però el destí no depèn de tu. Vull dir, el cosmos decidirà.
Sona una mica dramàtic, no?
Sona intensitos, sí.
Intensitos.
Per això jo soc intensita, veus?
Mira, jo també, però no m'identifico gens.
Mira, Seneca com va acabar? Seneca era un dels... com es diu això? Un assessor de l'emperador Nerón, i va acabar condemnat per traïció i es va acabar arrajant les venes a una banyera.
Uau, que dramàtic tot per acabar.
Vull dir que no. Sí, era un
dramàtic. Així, en línies generals, perquè jo m'he enterat i em pensava que no m'enteraria tant. En línies generals, resum del resum, l'estoïcisme, defineix-lo amb vocabulari millennial.
Vale, com d'avui en dia, no?
Sí, d'avui en dia.
L'estoïcisme vol dir... Potser que això de viure el moment... Esto, déjate llevar, potser no tant.
No està tan de moda.
Exacte.
Com ens pensàvem.
Exacte. Que l'estoïcisme és més aviat pensa-t'ho dues vegades abans d'actuar. Jo crec que seria una bona frase.
A mi m'ha quedat clar.
Totalment.
Pensa-t'ho dues vegades. Leo Espluga, moltíssimes gràcies per fer-ho tan fàcil i ens retrobem dilluns vinent.
Apa,
que vagi molt bé.
Ciao, ciao.
Ràdio Estel. L'entreteniment més matiner sona cada dia de 11:15 a 2 al Magazín del Matí a Ràdio Estel. Fem tot el que podem perquè el dia no pugui amb tu. El Magazín del Matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres amb Mercè Raga.
Els bons sibarites tenen una cita cada dissabte a les 11 del matí a Trotamundos, amb Miquel Mercadal. El programa de la bona gastronomia, els bons vins, les millors denominacions d'origen i les destinacions més recomanables per convertir el teu temps lliure en un record inoblidable. Cada dissabte, d'11 a 1 del migdia, Trotamundos a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal. Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. Els dilluns són Òpera Rock a la caravana de Ràdio Estel.
Quatre minuts que passen de 6:15 de la tarda. Hora de saludar la directora d'escena especialitzada en òpera i divulgadora musical, Maria Boronkova. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estem?
Supercontenta
d'estar aquí.
Avui
veu femenina per tres,
Ui, equip femení. M'agrada molt això. Estic allò... deseosa de l'assumpte.
I nosaltres. Sí, va, també, Maria, explica'ns què ens portes avui.
Doncs mira, justament us porto una història de dones. O sigui, em sembla com superadequat. Sí, us explico breument. No tenia jo la setmana per fer jijis jajas i vaig dir, portaràs un drama. I us porto l'obra més crua que jo conec. I crec que m'he passat, perquè preparant el guió m'he tirat 3 hores plorant.
Sí o no?
Oye, l'argumento, que injusto. Oh, no, la música, Vull dir, he estat més estona plorant que escrivint, però aquí estamos.
Bueno, així està servit com a teràpia, per desfogar-te una miqueta.
Sí, que necessiti teràpia i lluitar contra la injustícia mundial, aquesta és l'obra.
Doncs
plorem-hi tots. Va, què us porto avui? Doncs és una de les obres, com us he dit, més crues dins de la història de l'òpera. Està en la nostra cultura popular en clàssics com El Padrino 3 o Toro Salvaje de Scorsese. O sigui, les grans pel·lis del món les han fet servir. Jo he pogut fer la posada en escena. El meu pare l'ha dirigida des de que jo tinc gust de raó. O sigui, que m'acompanya des de sempre. Em fa plorar des de sempre. I avui no, mira, no us faré plorar perquè intentaré fer chascarrillos, però que conste que és muy injusto todo. Avui, senyors, us porto Un mirall de la misèria humana. Cavalleria rusticana, de Pietro Mascagni.
Sí, molt fort. Sí, sí.
Hi ha coses. Ho sentiu?
Mira, es transmeten les vibracions,
Sí, i necessitava compartir aquesta música amb vosaltres.
Molt bonica.
Sisplau, Intermezzo de Cavalleria Rusticana. Si un dia voleu plorar molt, pam, és aquesta, d'acord?
Ho heu de fer. És aquest minutatge i tot,
Sí, piel de gallina. Va, som-hi, que m'enrotllo, ja ho sabeu. Va, per començar, per tots aquells que han escoltat Pietro Mascagni, us heu quedat igual, no patiu, d'acord? És normal. Tot i que l'home va compondre 17 òperes, l'única que ha estat un èxit fins a dia d'avui és precisament aquesta, Cavalleria Rusticana. De fet, tant és així que de la seva biografia només puc dir-vos 4 cosetes. Una, que el seu pare era forner, no és rellevant, però aquí tenemos el dato, sí, que va estudiar al Conservatori de Milà amb Puccini, però no érem amics, així que tampoc és rellevant. També que va acabar treballant per Mussolini, si tot el mundo tiene flaquezas, bueno, l'època també s'ha de tenir en compte.
Sí, també.
I com per el karma poètic, va acabar morint sol i quasi a la indigència en un hostal en el qual feia mesos que hi vivia.
Quin final. Home, Déu-n'hi-do la història.
Sí, perquè, bueno, mira, sé poqueta cosa, però jo crec que amb això ja ens fem una idea.
Sí, tant.
Oi?
Un dibuix ben dibuixat.
Però què passa? Tot i que la seva biografia no ha transcendit, el que sí que ho ha fet és aquest drama verista que va ser fruit quasi de la casualitat. Per què? Doncs jo us explico. Mireu, l'any 1888 es va fer un concurs per joves compositors que encara no haguessin representat cap òpera en escena. Qüestió que Mascagni s'assabenta d'això a només 2 mesos del tancament de la convocatòria. Fer una composició en 2 mesos és...
A contrarrellotge.
És what the fuck, sí. És, en sèrio? O sea, Mozart estaria un poc estressat, d'acord? Sí. Així que el tio li va demanar a un amic seu, poeta i profe de literatura, que escrivís cagant llets un libretto. I aquest va ser Giovanni Targioni, que, clar, davant del merder, perquè, alerta, no només ho havia de fer de ja per allà, sinó que a sobre havia de ser breu, perquè el concurs exigia que l'òpera durés 1 hora i 15 minuts. I penseu que normalment duraven fins a 3 hores. I sí, ser breu i concís era tota una complicació afegida, perquè tots aquests que hagueu escoltat Trovatore ja sabeu que Verdi comença a tallar argument i personatges i la penya acaba cremant fills per error i clarament no va. No és feina fàcil ser concís. No, sí, correcte, no és feina fàcil. Qüestió que Targioni, davant del marrón, li demana ajuda a un altre amic seu, que és Guido Menasci. I tots dos van a buscar un conte popular de Giovanni Verga, que venia a ser una espècie de versió italiana de Balzac, d'Honoré Balzac. Vale? Van anar a saco. I tan a saco que fins i tot es van oblidar de demanar-li permís a Giovanni Verga. I què va passar? Que evidentment els va demandar. No estava a la SGAE, però ja podies demandar.
Home, clar.
Se olia,
sí,
no?
Se olia tragèdia. Qüestió, els va demandar per plagi, evident va guanyar, van pagar els calés que calia, i... però bueno, acabo bien. Aquí tenemos Cavalleria Rusticana. Doncs mira, estem davant de l'obra fundadora del verisme. Perquè ens posem en situació. Hem deixat ja enrere el romanticisme i la quasi, jo diria, adoració per allò que era llunyà, fantàstic i èpic. I com ja havíem comentat amb Puccini, el que volen transmetre, el que volen posar sobre l'escenari és la veritat. Res de piscismes i de, oi, sí, los reyes... No es dan igual, verdad. ¿Qué le pasa al vecino? ¿Qué le pasa a Pepe? Pues vamos a ponerlo sobre el escenario. Què passa? Que la realitat que ells volien posar sobre escena era la més crua, la més fosca, l'entranya, l'essència humana. I el màxim repte era que tot el que veiéssim i sentíssim fos veritat. Penseu que nosaltres estem a finals del 19, principis del 20, que és just el moment de l'aparició del mètode científic. I què passa? Que el realisme i el naturalisme prenen moltíssima força. Els corrents filosòfics i literaris aboguen per només és real allò que es pot demostrar empíricament. I què passa? Doncs que, per suposat, l'òpera no pensa quedar-se enrere, evidentment. I saps allò que ens passa ara? Ai, està super de moda visibilitzar les minories, sí, mostrem les desigualtats socials, les desgràcies quotidianes, és supernuevo en Netflix, i anem-nos el cupo. Senyors, que això a principis del 20 en òpera ja es feia, vale? Que luego vamos todos de guais. I no. Què passa? Cavalleria Rusticana ens mostra només unes quantes hores del dia de Pasqua a Sicília. És la Sicília prèvia a la unificació, és a dir, que hi havia 2 Sicílies. Vamos, que és un... Així, minúsculo, diminuto, que ni Andorra, minúsculo, Sicília, que te conoces todos. Això és important. Per què? Perquè és una denúncia social amb totes les lletres. Penseu que aquesta denúncia ja ve des del títol. Cavalleria Rusticana vol dir cavallerositat rústica o rural, que de cavallerositat poco, vamos, us aneu fent la idea.
Sí, sí.
Què vol fer Mascagni? Doncs vol senyalar, per una banda, les conseqüències d'una masculinitat profundament tòxica i, per l'altra, els costums anquilosats d'una societat que ha pres la religió com a dogma i els prejudicis i antics costums com a bandera. I quina història ens explica? Doncs la d'una dona contra tot un poble per haver comès el pecat de confiar en l'home que ell estimava. Sí.
Molt fort, això.
Vinga, va, que us poso en context. Ja sentiu aquesta fantàstica cosa? Pues claro, a una la enganyen. Le sí, canten sí, estas sí. tonterías. Ai, la camisa, que guapa eres, que blanca... Ah,
bum! Patapam! Sol passar al terra.
No, pues señores, no nos canteis más ya. Dejadnos tranquilas. Vinga, va, us poso en context, com deia. Turiddu i Lola estan enamorats, però què succeeix? Que esclata la guerra. I ell és cridat a files. La guerra s'allarga i la Lola, farta d'esperar, es casa amb Alfio, que és un carretillero bastant ric i exitós. En tornar de la guerra, Turiddu espera retrobar-se amb el seu amor, però no. En veure que ella l'ha abandonat, decideix consolar-se amb un altre.
Típic.
I aquesta altra... Sí, maleït, maleït, maleït. Aquesta altra, atenció, és la nostra protagonista. És Santuzza, una noia que sempre havia estat enamorada d'ell. Per suposat, Turiddu l'enganya. Li promet matrimoni i totes les milongues que ja us podeu imaginar. ¿Vale? I tot i que l'obra no es fa hincapié, vull dir que, per suposat, van al llit i que, per suposat, la deixa embarassada. Per sumar-li drama a todo, porque es dramático. Per la seva banda, què passa? Que Lola, en veure que Turiddu està amb un altre, té un atac de banyes i, per suposat, torna corrents als seus braços. Però no pas per amor. No, 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 no estem al romanticisme. Oblidem-ho. Ho fa per pixar territori. Mm. Perquè la tia no pensa ni per un instant abandonar el seu marit ricachón. Així que ja tenim context i comencem l'obra. És... la matinada, i veiem a Turiddu escapolint-se de casa de la Lola abans de que surti el sol. Però la seva fugida no és tan discreta com a ell li agradaria, perquè Santuzza el veu sortir per la porta. I el que és pitjor, uns quants metres més enllà es creua amb Alfio, el marit de la Lola. Qüestió, la punyalada al cor de Santuzza ja està servida. Doncs ja noteu que el drama està servit,
sí,
oi?
Sí,
com
sí,
veu
sí,
percebre sí. en aquesta veu, en aquest querit absolutament desgarrador.
I molt servit, Maria? Molt
trencada, sí. Sí. Doncs atenció, perquè el drama, tot i que ja es percep, és molt més gran del que ens podem imaginar a la Barcelona del segle XXI. Perquè estem davant d'un poble petit, on la gent viu directament de fer safareig i, bàsicament, de jutjar els altres amb la seva doble moral. I què succeeix? Doncs que l'afer entre Santuzza i Turiddu ja era Vox Populi. I posat que ella, pobreta meva, havia mantingut relacions extramatrimonials, ja l'havien excomulgat. Així, tal qual, terrorífic. Clar, havia estat condemnada per tot el poble i per l'Església. I el que és més greu és que, en veure ella que Turiddu està de nou amb la Lola, se n'adona i comprèn que mai serà el seu espòs i que ella restarà així condemnada per sempre més. Drama èpico. Esta senyora no hay derecho.
No.
No hay derecho.
Sí,
me quejo. Correcte, correcte. Doncs així, amb el cor trencat, rebutjada per l'home que ella creia que l'estimava i condemnada per tot el poble, Santuzza decideix anar a parlar amb la mare de Turiddu, la Lucia, que és la propietària de la taverna del poble. Què passa? Que per veure si la senyora el convenci ho pot arreglar?
Sí,
no va passar. Ja, no,
spoiler,
no,
no, va,
no
passar.
Va passar. No. Doncs què passa? Que li explica tota la història del passat, present, de Lola i Turiddu i li suplica que faci entrar el seu fill en raó, perquè, aviam, no només l'ha condemnat amb ella, sinó que també està posant en risc l'honor de Lola i el seu matrimoni. I què passa? Com a vegades passa amb les mames de fills únics? Doncs que la Lucia no s'ho vol pas creure. No la vol creure, no vol pensar que el seu fill ha estat una cosa així. I li diu que no pot ser, que s'equivoca, que s'ho deu haver imaginat, que el seu fill no ha anat allà perquè havia anat a buscar dir pel dia de Pasqua. Esto no és així, no és així.
Cavallo scalpita, i suonagli squillano, schiocchi la frustela. Soffi il vento gelido, vada l'acqua nevichi, a me che cosa fa?
Bueno, igual que Mascagni, us he posat una peça per alleugerir la tensió, perquè si ja no se puede vivir...
No
se puede vivir. I aquest senyor tan esplèndid que apareix aquí cavalcant, apareix literalment cavalcant. És el marit cornut, és l'Alfio, però clar, ell no sap res, amb la qual ve aquí feliç i a sobre vacilant de qué bonito es mi trabajo, qué bonita es mi mujer. No sabe el hombre la que se le viene encima, qué lástima. Però... Sí. Què passa? Ell, abans d'entrar a l'església, decideix entrar a fer-se un gotet de vi, perquè ve d'estar tota la matinada treballant i la mama Lucia li diu, mira, que no me'n queda, pare, no pateixis, eh? El meu fill ha anat a buscar-ne aquest matí, però xan, xan, xan! Recordeu, Alfio li diu, un moment, Lucia, no pot ser això que dius, perquè aquesta matinada jo he vist a Turiddu pels voltants de casa meva.
Ja està!
I pam!
Atrapa.
Li cau la bena dels ulls a la mama Lucia. Se n'adona de tot el que li ha explicat la Santuzza és veritat i està a punt de dir-li a l'Alfio, eres un marido cornudo por culpa de mi hija! Però no, Santuzza li diu, no, para, perquè ell encara pensa que pot arreglar la situació, pobreta meva, és que s'ho pensa.
Pobreta.
Ja, no, és horrorós. Per què? Doncs perquè està enamorada. Ella té esperança de que si algú intercedeix i fa entrar el Turiddu en raó, es poden arreglar les coses, i ja ho he dit abans, sorpresa, spoiler,
no
va passar, exacte,
passa
no passa. Per què? Perquè, bueno, el Turiddu és un machirulo egoista i inconscient que només es preocupa de si mateix. I no, eh? Ja pot venir la verge en persona, que aquest desgraciat no pensa venir a arreglar res de res. Ja està. Estamos aquí como... Jo us ho he dit, que això feia plorar. Mira, no tenia el dia i m'he passat.
Avisades estàvem, sí.
Sí, és veritat. Això que estàveu sentint ara era que començava la processó de la Verge. I tots van cap en marxa cap a l'església. Tots, excepte aquí, doncs la nostra Santuzza. Per què? Perquè ella no pot... I en aquest moment, on d'allò està tot en tensió i tot és un horror, qui apareix? El Turiddu, el machirulo, aquest maleït. Pam! I què passa? Que ella diu a la porra, decideix confrontar-lo. I es produeix, noies, la trobada més corprenedora i alhora terrible en un duo... Vamos, no us ho podeu imaginar. És desgràcia, no es pot. A mi se'm trenca l'ànima de veure-ho i sentir-ho cada cop i mira que ho he vist vegades. Què passa? Que ella suplica, s'humilia, li demana amb llàgrimes als ulls i l'ànima fet a miques que l'estimi o que almenys estigui amb ella per no quedar eternament condemnada. Li acaba dient coses tan terribles de pega-me, insulta-me, que te perdono. Terrible, horrorós.
No,
horrorós, horrorós. De dir, para, no hagas esto, Santuzza. I sabeu què és el pitjor? Que a ell no li importa ni res.
Quina tristesa.
Veu aquell patiment i l'únic que se li acut dir-li és, enfadat a més, no vull parlar amb tu, deixa'm en pau, no m'avorreixis més amb les teves històries.
Escolta'm una cosa.
No, sí, jo sé el que estàs pensant. El mateix que jo en aquest punt, l'únic que volem és defenestrar aquest senyor.
Sí, correcte.
Correcte? Sí. Estem d'acord? Sí. Sí. Defenestración, por favor, donde hay una ventana, gracias, tirémosle. Bien.
Mínim.
I què passa? Que la cosa empitjora. Perquè per davant de la taverna apareix la Lola, l'amant. I ell, en comptes de continuar escoltant aquella dona que té el cor trencat, l'ànima, la vida trencada, l'aparta violentament i va a buscar a la Lola. Què passa? Que a sobre aquesta tia va voler fer safreig. Oye, ¿has visto a mi marido por la taverna? Porque es que... Mira, los mato a los dos, ¿eh?
Qüestió.
Tot això es veu interromput perquè apareix Santuzza. I lluny la Lola d'intentar posar pau o procurar ser mínimament bona persona, decideix fer encara més sang. La tia passa olímpicament de la sororitat. Penseu que en aquella època, 1880, les dones se les ensenyava a competir.
Correcte.
Todo muy mal,
sí,
muy
sí.
mal. I va la tia i li diu... Que no vienes a la iglesia, Santuzza.
Que fort.
Sí. I Santuzza li diu... Mira, jo tinc molt clar que una pecadora no pot entrar. I la Lola, la molt marrana, així li dic... Li diu... Ai, gràcies a Déu, jo no tinc aquest problema.
Oh!
Sí, no! fortíssim, terrorífic. I marxa. Fatal, estem fatal. I Turiddu què fa? Doncs se'n va corrents darrere d'ella.
No?
Sí. Però Santuzza intenta retenir-lo per última vegada. I aquí, noies, surt l'autèntic monstre. No només no l'escolta, sinó que l'empeny i la tira a terra. I aquí ja se't queda el cor glaçat. augmenten a 1.000 ja les ganes de defenestrar aquest senyor. I, per sort, la paciència de Santutze s'acaba. I plena de dolor i de ràbia, li llança una maledicció siciliana. I atenció, una maledicció siciliana ja te la pots prendre en sèrio. Li crida, perquè ja no cantem, perquè això és verisme. Aquí no es pot cantar, s'ha de cridar des del baix ventre. Li crida a prepulmó. A te una mala Pasqua. Te deseo una mala Pasqua. Escoltem-ho. Podeu notar, és desgarrador.
I molt, eh? Ja estava trigant en aguantar
sí,
tot
sí,
això, eh?
Sí, sí, i fixeu-vos al verisme, ja no cantamos, gritamos. Perquè això
molt atardat,
és...
eh? També
sí, sí, correcte. Què passa? Santutze ja està completament destruïda. Està feta una merda i es troba en aquest moment amb Alfio. I tot el que no vol explicar-li per res del món el que està passant, acaba cedint i posant-lo al corrent de tota la situació. Alfio, a la fi, primera persona de tot el poble, consola Santutze i és l'únic de tot el poble en no fer-la culpable, sinó víctima de la situació, i jura venjança. I al igual que la maledicció, quan un siciliano jura venganza, agárrate. Qüestió, la missa s'acaba. Turiddu i Lola, que els importa tot un bledo, se'n van de festa a la taverna i Alfio apareix en escena. Turiddu, lluny d'estar allà espantat, com és un machirulo i a sobre un borratxuzo, decideix encarar-se a Alfio i vacilant li ofereix una copa de vi. Alfio no vol saber-ne res i li diu: això és verí, això no és vi. I Turiddu, en comptes d'ajupir el cap com una persona honrada, s'enfada al molt melón i li tira per sobre. Aquí Alfio podria haver-la liat parda, sí, entrant al joc machirulo, començar a tirar taules, però va dir: no, no, no voy a entrar a este jueguecito. I què passa? La gent comença a marxar, perquè per jutjar i fer safreig estaven tots allà,
sí,
eh? No. Però per donar la cara, tots... Adiós, adiós, jo no estava aquí. Turiddu diu: Alfio, perdona. Per què? Perquè ja està espantat per la seva vida. Perdona, sí, em sap supergreu això de la Lola. Jo t'ho juro que moriria, eh? Per això que he fet tan horrible, però com comprendràs, no deixaré sola la Santutze. Us ho podeu creure? Basura humana, immunda, defenestració por siete. I per sort Alfio opina exactament igual que vosaltres i va dir: mira, nen, jo no vull escoltar més tonteries, ve tirando aquí detrás al huerto que te reto a duelo i te va enterar de lo que vale un peine.
Si fate da madre a santa un bacio, mamma, addio.
I Turiddu hauria d'enfrontar el seu destí de forma valenta. Claro que no, no se lo merece. Continua bevent perquè és una merda seca d'ésser humà. Acceptem-ho. No, no, esto es així.
Les coses clares.
Les coses clares.
Ja,
i abans d'enfrontar el seu destí, s'acomiada de la seva mare, i no us ho perdeu, li demana a la mamma Lucia: escolta, pots cuidar de la Santutze en cas de que jo no torni? Sí. Ahora, Turiddu, sinvergüenza. Mira, no dic el penso perquè estem en horari infantil i ja he dit prou coses terribles. I què passa? Doncs passa el que havia de passar. Escoltem-ho. Ho podeu imaginar, no?
Ha estat molt intens, eh?
Molt. Sí, perquè Turiddu ha muerto. Alfio acaba amb la vida d'aquesta mala persona. I què passa? Que ja no estem al romanticisme. A ningú li agrada morir-se i a ningú li agrada perdre la gent que es mor. Així que la mamma Lucia es trenca de dolor. I també Santutze, perquè l'amor d'ell no li cura cap ferida i perquè l'amor fa mal, perquè no és romanticisme, perquè nadie muere por amor aquí. Solo duele y duele fuerte, perquè la pèrdua fa mal. I què passa, noies? Doncs que la justícia no s'imposa. Tampoc s'imposa el karma poètic. No hi ha consol de cap mena ni cap final feliç. Per què? Perquè davant de la misèria humana, eso no es posible. Y por eso esta obra es horrible y le hace llorar a todo el mundo.
Intensita, eh?
Sí, és intensita, i així acaba aquesta obra mestra. I és una música que ja ho heu anat percebent, que ens parla amb veu pròpia per intentar denunciar, explicar i senyalar. És una partitura que ens diu que som tots, tots nosaltres som el problema. Per què? Perquè el problema són els prejudicis, el dogmatisme, la falta d'empatia i l'egoisme disfressat de moralitat. És una mostra clara de com la baixesa humana pot provocar actes terribles i de com tota una societat al complet pot permetre-ho sense fer-hi res al respecte.
Bravo!
Bravo, Maria! Bravo, bravo! Bravo, que avui ens ha fet emocionar i aprendre sí. parts iguals. Maria Boroncova, un plaer sempre.
Igualment, noies, moltes gràcies, un gust.